La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Arriba el moment esperat pel molts dels dimecres, el moment de la literatura. Avui amb el poeta Jordi Van Campen. Bon dia.
Bon dia.
Parlarem avui de Michiel Ende, del novel·lista alemany del qual ens emportes quatre llibres.
Bueno, quatre o tots els que vulgueu.
I hem decidit que començaríem amb un tema d'Héroes del Silencio, anomenat Entre dos tierras, i que podem escoltar ara mateix quan ens el llanci el Raül. I haurem d'explicar, Jordi, per què comencem avui una mica diferent i ho fem llançant una recomanació musical, com és en aquest cas el grup Héroes del Silencio.
Bueno, la idea d'un heroi del silenci és molt maca. Un dels personatges més estimats de Michiel Ende precisament és Momo, que és una nena d'origen desconegut, que la gran virtut que tenia era que sabia escoltar els altres. Ella literalment es quedava en silenci, els seus amics o veïns venien a parlar amb ella i ella escoltava, es limitava a escoltar. A través d'escoltar l'altre, l'altre se sent escoltat i per tant se sent millor i entén els seus problemes. D'alguna manera la Momo és un heroi del silenci.
I mira, hem escollit el tema Entre dos tierras, de fet també entre dos mons, no? Una mica la lectura es troba, aquest món imaginari d'aquesta nena i el món del lector que cadascú interpreta i viu l'obra com sap.
Bueno, això és anar directament al gran tema de Michiel Ende, que és aquesta fascinació que tenia per la fantasia, però no com a via d'escapisme, és a dir, no la fantasia com a el món és un rotllo, me'n vaig a buscar una altra cosa i m'abadeixo, no, sinó que la fantasia és part de la realitat, és a dir, el món té màgia i va bé doncs, de conviure amb aquesta màgia que hi ha en el món.
Ende, recordem que va estar estudiant a l'Escola de Teatre de la Cambra de Múnich, va ser actor professional i crític de cinema, però va decidir un dia dedicar-se a la lectura, a partir de la primera publicació, si no m'equivoco, que és de l'any 60, que és Jim Butó i Lucas el Maquinista, que té dedicada a l'Anna Mael, la teva compatriota Anna Mael, la va portar la temporada passada, però per tant està bé refrescar-la en aquesta.
I que a tots els de la nostra quinta, gràcies també, doncs, també s'ha de dir, doncs, als consells de pares i mares de l'època, doncs, vam llegir a l'escola i és una lectura extraordinària, Jim Butó i Lucas el Maquinista. A veure, la història de Michiel Ende és complicadeta. Primer neix en un moment difícil entre dos guerres mundials, per tant, es va menjar la postguerra de les dues guerres mundials, és a dir, de nen es va menjar la postguerra de la Primera Guerra Mundial i després de jove, doncs, la Segona. És un món difícil, és un moment difícil. Ell és fill d'un pintor surrealista, Edgar Ende, i d'alguna manera viu de nen un ambient com de bohèmia, que clar, en aquell moment devia ser molt complicat, perquè estàs veient com la gent es mor de gana, per una banda, i bombes i edificis destruïts, tots els que heu viatjat a Alemanya, doncs heu vist rastres de la Segona Guerra Mundial, però al mateix temps viu entre aquesta gent, diguéssim, bohèmia, que diguéssim, tenen aquesta punta de felicitat. Jo crec que d'aquesta dualitat és d'on sortirà després aquesta màgia dels seus llibres. Ell vol dedicar-se en efecte a ser actor, també intenta altres coses, després a Múnich ja intenta ser escriptor i comença fent coses, bueno, al·lucinants, des de guions polítics per cabaret, a cançons, és a dir, tot el que li paguessin, el tio intentava portar-ho a terme. I un dia, quan ja, diguéssim, està bastant al límit, en 30 i tants, doncs resulta que un llibre que havia escrit sense gaires esperances de publicació, perquè era molt llarg per ser un llibre juvenil, doncs esdevé el gran èxit i li atorguen el títol de llibre infantil de l'any a Alemanya, que és Jim Butó i Lucas el Maquinista, que després tindrà una seqüela, Jim Butó i Estrelles Salvatges.
Per tant, aquí és on decideix que potser se li dona bé això d'escriure i que de fer literatura, fantasia, dèiem sempre, una mica la fantasia que ens porta, mira, ja hem de comentar-ho, La història interminable també ens porta avui en Jordi Van Campen i La poció del desig. Hem començat parlant de Momo, recuperem si et sembla Momo, bueno, aquesta història d'una nena.
Aquest és un tema molt, molt guapo, perquè el problema que té abans de Momo a l'Ende és que a Alemanya, precisament per aquesta cosa d'estar castigada, entre cometes, per la resta d'Europa, no? Tenim que Alemanya doncs, busca ser molt realista. És un moment en què Alemanya necessita ser molt realista, no fugir d'estudi, i aleshores tota la literatura que fan per nanos la volen d'aquesta amb missatge, en plan, heu de ser bones persones, no heu de ser racistes, no heu de ser nazis, tot aquest rotllo. I aleshores, clar, l'Ende, que el que vol és ser imaginatiu i diguéssim, explorar la fantasia, es veu molt criticat. Jim Butó i Lucas el Maquinista, malgrat ser llibre de l'any pels lectors, doncs té molt mala crítica, i el tio el que fa és agafar la seva dona i fugen, i se'n van a Itàlia. setmana a Roma i viuen als afores de Roma. Ende sempre fuig una mica del que són els nuclis urbans, necessita espai, necessita naturalesa, i allà veu, doncs, runes antigues, i entre altres coses veu un amfiteatre mig derruït, i en aquest amfiteatre mig derruït és on comença a bastir la idea de Momo, aquesta nena que viu precisament en un amfiteatre, és un circ, això és una referència, suposo, a la comèdia humana de Balzac, i d'alguna manera, doncs, Momo neix allà. És aquesta història d'aquesta nena que, al marge del món, en un amfiteatre antic, és a dir, atemporal, doncs, sap escoltar els altres.
Aquesta lectura, Jordi, de Momo, a banda d'aquesta història que té de fons, com dèiem, de l'autor, d'en Miquel Ende, del seu desplaçament a viure a Itàlia, a conèixer aquest amfiteatre, aquestes ruïnes de les ciutats italianes, què aporta el lector?
A veure, Momo és un llibre molt líric, molt líric. Vol dir que no es limita només a ser una història o una aventura juvenil, sinó que està ple de bellesa. És un llibre ple de reflexions boniques. Cada capítol, de fet, es podria llegir de manera independent dels altres i seria un relat preciós. És un llibre que té moltes històries dintre del llibre. Té contes dintre les contes dintre les contes. És una mica ja la gènesi del que després serà la història interminable, que és això, no? És aquesta idea de que no s'acaba mai i de que la fantasia és infinita.
La història interminable és... La fantasia, és el llibre de més fantasia de...
És el gran llibre, i de fet és un llibre preciós, fins i tot en l'edició, editat en dos colors, viu dos mons, el món real en un color, el món de la fantasia en un altre color, vermell i grana, verd i grana, se va recordar, i d'alguna manera és el llibre ja que va convertir Ende en una mena de papu, de best-seller absolut. Penseu que fins i tot en les manifestacions pacifistes dels anys 80, per algun motiu estrany, els pacifistes van considerar aquest llibre la seva Bíblia i anaven a les manifestacions amb el llibre. És una idea molt curiosa. Aleshores, Ende, per molt que la crítica se'l carregués sobretot a Alemanya, doncs va ser absolutament, va ser traduït a 35 idiomes, va vendre 18 milions d'exemplars, vull dir, passa, defensant les seves idees, fugint de ser comercial, passa a ser la cosa més comercial del moment. Clar, això ell ho portava fatal. És un home que no volia saber res de comercialitats i d'alguna manera això se li posa molt difícil.
És molt diferent la poció del desig, l'altra obra que avui en vols comentar.
La poció del desig és ja al final, i abans d'aquest final, doncs, cuenta un parell de coses. Ende esdevé ric, evidentment, i famós, va per tot el món, però li passa una desgràcia, que és que la seva dona, doncs, mor relativament jove, i aleshores, a Itàlia, diguéssim, vol fugir del passat. És un senyor que es passa la vida fugint una mica, i què fa? Doncs torna a Alemanya, suposo que amb família, etcètera. Alemanya es casa amb la que era la traductora dels seus llibres al japonès, és a dir, es casa amb una asiàtica. Recordem que Jim Butó, que és negre, es casa amb la princesa xinesa del llibre.
Sí, ara ens porta per la Xina, el llibre de Jim Butó i Lluca Maquinista.
Exacte, doncs aleshores, diguéssim, ell una mica acaba fent el mateix. Ell...
Creure's les seves històries.
Creu la seva història, acaba casant-se també amb una oriental... I aleshores es dedica a fer llibres una mica ja, bastant menors, molt repetitius, molt de repetir la mateixa fórmula, diguéssim, contes per nens, contes per adults també, té llibres de contes per adults surrealistes, com la pintura del seu pare. Es dedica sobretot a dibuixar i il·lustrar els seus llibres, i un dels seus últims, diguéssim, èxits comercials, suposo que amb pes per l'editorial, no tant per ell mateix, doncs és aquest La poció del desig, que és un bon llibre, és una bona història, atrapa el lector, t'ho passes bé, és una història de màgia per nens, però que està plena de referències adults, d'aquelles de que Alberto d'alguna feita diria «Zasca!». Hi ha unes quantes a dintre, no? Entre les quals, per exemple, els crítics literaris són retratats en forma d'un animal màgic que es diu jutge llibres, que té una mala llet molt considerable.
És a dir, que també ho recomanes.
Jo crec que La poció del desig és un bon llibre per nens, però si volem entrar en el món absolutament meravellós del Miquel Ende, Momo, La història interminable, i si encara teniu la sort de ser molt jovenets, anem a buscar el Jim Butó.
Què vols dir? Que jo ara, per exemple, ja no podríem llegir Jim Butó?
Tu ets molt jovenet.
A la meva edat?
Però si tu ets molt jovenet.
Encara consideres jovenet, d'acord. Doncs així. La història interminable o Momo?
Jo crec que La història interminable és molt més complet, és un llibre fascinant. L'adult el pot llegir amb una doble lectura perquè hi deu haver a dintre 200 personatges diferents i cap és invenció de l'Ende. Tots són buscats d'entre la cultura mil·lenària, diguéssim. Hi ha personatges grecs, hi ha personatges llatins... És un llibre fascinant, realment.
Doncs, Jordi, Miquel Ende, alguna cosa més que haguem d'afegir sobre... aquest novel·lista alemany?
Bueno, a mi m'agradaria comentar i és una llàstima, però penso que avui dia ens falten Michael Zendes. Aquesta llibertat de la fantasia, aquesta llibertat de la imaginació, el no voler transmetre missatges, sinó senzillament deixar que els nanos s'ho passin bé llegint i facin servir la seva pròpia imaginació. És a dir, és allò típic, no? El nano li regales un robot caríssim i acaba preferint jugar amb la capsa buida on venia el robot i no pas amb la màquina, que de tantes coses que té no li deixa lloc a la imaginació. Hem de reclamar espai per la imaginació dels nens i penso que tots ho hem de tenir en compte.
Doncs a veure si algú té algun d'aquests llibres per casa, Momo, la història interminable, Jim Butó i Lluc el maquinista, o bé la poció del desig, o si no, a veure si crida l'atenció d'atensar-se a una de les dues biblioteques municipals i recollir-ne l'exemplar per fer-hi una lectura. Jordi, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
I fins una propera. Marxarem amb Héroes del Silencio, marxarem amb La Carta, i així arribarem fins al punt de les 12 del migdia. Després del butlletí, tornarem amb la tercera hora del Sant Cugat a Fons.
Y no hace mucho que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez. Pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Sé que siempre he sido así, que no tengo remedio, ni lo quiero tener. Pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos?